Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Senyor Gràcia, bona nit.
Hola, bona nit.
Li començo preguntant per això que explicàvem ara, per aquesta decisió que està estudiant el govern espanyol de declarar l'emergència a la costa catalana. Vostè com ho veu? És l'única solució, per dir-ho d'alguna manera, d'actuar en aquests espais?
Home, declarar una zona d'emergència vol dir agilitzar els tràmits i vol dir permetre desllorigar inversions i actuacions, o sigui que no és una mala cosa.
Anem una mica al que ha passat aquests dies, aquesta pèrdua de sorra que comentàvem ara també amb l'Abel. Tot això passa perquè hem construït allà on no toca o perquè amb el canvi climàtic això cada vegada serà més inevitable?
És una suma de tot plegat, segurament. El canvi climàtic ho sabrem d'aquí uns quants anys, quan mirem enrere i diem, doncs això està pujant o baixant, té una tendència d'aquest estil, però el que sí és, el que estem veient és una de les zones més dinàmiques del planeta. El que passa és que estem just al davant, i aquest és el problema. Una zona molt dinàmica, que es mou molt, però que la tenim molt ocupada.
A què es refereix concretament a aquesta zona tan dinàmica? Què vol dir? El Mediterrani? Concretament la nostra costa mediterrània?
Home, pensa que la mar Mediterrània en general és un mar fantàstic, no? Ens podem banyar gairebé tot l'any, tenim unes platges i un sol espectacular, i això doncs, ens ha permès desenvolupar urbanísticament gairebé a tots els països desenvolupats. Tots els països desenvolupats de la Mediterrània tenen la franja litoral tremendament ocupada. I han ocupat espais on ocasionalment l'arena hi va parar. I ara tenim infraestructures i això no ens agrada.
Vostè creu que aquesta situació és irreversible o es poden posar algun tipus de sistemes, no ho sé, m'ho invento, que puguin aturar aquests grans onatges perquè no acabin arribant a les platges i no s'emportin tota la sorra, o no hi ha res a fer realment?
El primer que hem d'aprendre és a conviure-hi. És a dir, cada vegada serà més freqüent que tinguem temporals de menor intensitat que ens afectin més a les infraestructures. I això ho sabem perquè tenim molt clar que el nivell del mar està pujant. Per tant, això hem de fer polítiques que vagin d'acord amb aquesta projecció que ens està dient que estarem més afectats. En alguns casos seran intervencionistes i en altres casos seran possiblement abandonar i dir, doncs, en aquesta part del territori el que toca és retirar-se.
Però, clar, com es tria? En quines parts toca aquesta no fer-hi res? I perquè, clar, evidentment, relacionat amb la platja, hi ha molts interessos econòmics lligats. Per tant, no és fàcil decidir, doncs, aquí no hi tornem a fer una platja o aquí sí.
En absolut, i aquest és el gran problema i dilema dels gestors de la costa, no? De decidir quins trams. Plantejar-se, retirar-se o tirar-se enrere o abandonar a Barcelona és impensable, però potser altres parts no. Hem de contemplar, jo diria, totes les opcions possibles i després hem de fer el que a nosaltres anomenem els fulls de ruta. Aquests fulls de ruta que no són únics, no són solucions que fem una i ja està, sinó que s'han d'anar adaptant segons vinguin els estats de la platja que tindrem en un futur.
Clar, però m'imagino fins a quin punt és sostenible això que dèiem ara, no? D'encara que es decreti aquest estat d'emergència i que es reconstrueixi de nou o que es porti més sorra a la platja, si això acaba passant cada any o fins i tot més d'una vegada a l'any, clar, hi ha d'haver algun moment que diguem, home, doncs fins aquí, perquè si la sorra ja se l'ha endut 10 cops en els últims 5 anys, potser no cal seguir-ho intentant. Aquest podria ser un mesurador?
És una possible solució. El que passa que decidir on, quan actuar és el que és complicat. Llavors, cada platja és un cas molt particular i s'ha d'analitzar en detall. No vull dir que l'estratègia sigui en retirar-se, però el que sí no ha de ser és ocupar i el que sí ha de ser és donar espai. És a dir, allà on es pugui s'ha de donar espai al litoral, no ocupar-lo.
Això afecta totes les platges per igual o també depèn, no sé, de l'orientació que tinguin, de si estan més protegides, doncs és una cala que estigui més protegida o menys? Té diferents afectacions, això també?
Sí, tot, cada cas és una particularitat. L'orientació de la costa... Nosaltres a Catalunya tenim bàsicament tres grans onatges o tres grans direccions de vent. Un és la tramuntana, aquest ens afecta poc a la costa o menys. Tenim poques costes que estan exposades directament a les tramuntanes. Després tenim els llevants, que històricament han estat sempre els direccions de temporal més intensos i més forts. I aquí tenim grans llevantades. La Glòria va ser a l'episodi més gran que hem registrat mai. I després tenim els de component sud. Aquests acostumen a ser menys intensos, malgrat les altures d'ona màxima són de 5 metres, doncs l'altura d'ona que nosaltres acostumem a treballar, s'anomena altura d'ona significativa, no deixa de ser un temporal típic d'un any típic. Potser és una mica més. És veritat que ha coincidit amb un nivell del mar molt alt, i això no ajuda, precisament. Però aquestes són les direccions, i aquestes no les podem parar.
I acabo ja, no sé si vostès tenen algun tipus de previsions sobre si aquestes platges no es van refent, no es van reconstruint cada any, d'aquí a 10 anys, per exemple, vostès tenen calculat, o en un període més llarg de temps, quantes platges podrien arribar a desaparèixer completament?
Les projeccions a llarg termini de les tendències són poc fiables en general. Sí sabem que a mig termini, és a dir, a les desenes d'anys, l'arena no desapareix, simplement es reubica a llocs que potser no ens agraden. És a dir, no la fem desaparèixer, sinó que en comptes de ser homogèniament distribuïda, o està al nord, o està al sud, o està dins el que seria el nucli urbà, o està dins el mar. Hem fet estudis on, que cal actualitzar, on veiem aquestes tendències a mig termini, i en general tota Catalunya pateix d'una gran redistribució de les arenes en aquestes tres grans direccions. I després hem fet altres estudis on el que avaluem és, a futur, què passaria si tinguéssim un nivell del mar al 2100 de 84 centímetres i vinguessin temporals com els que hem tingut ara. Fins on arribaria les onades si no féssim res?
I fins on arribarien?
Doncs en alguns llocs és sorprenent perquè poden arribar unes moltes desenes de metres, fins centenars de metres, terra endins. I sobretot, òbviament, en les zones planeres, allà l'aigua pot arribar a afectar grans parts del territori.
A l'Abel Caral, el nostre meteoròleg, vols fer alguna pregunta per acabar, Abel?
Sí, senyor Gràcia, li volia preguntar. Tenim una comarca com és la del Maresme, que aquest cop ha sigut molt afectada, tot i que sembla que hi ha a Premià de Mar hi ha uns espigons que sembla que poden haver protegit, i curiosament, en diferència del que ha passat, per exemple, a Vilassar de Mar o a Mataró, ben a prop, doncs aquí hi ha hagut menys afectació. Però li volia preguntar, aquesta comarca és una comarca amb molts pols esportius. En trobem al Masnou, a Premià, a Mataró i també més al nord. I el que es veu en aquestes poblacions és com al vessant nord dels ports hi ha grans extensions de platja, mentre al vessant sud, en molts casos, les platges són inexistents, una mica per aquesta redistribució de la sorra que comentava. Aquestes infraestructures, els ports esportius, frenen aquesta dinàmica litoral i són un problema a l'hora de repartir la sorra per la costa del Maresme i de la resta del litoral català? Vull dir, hem sobreocupat massa el litoral en aquest sentit?
Sí, totalment. És tal com ho descrius, és a dir, el nord acumulen i el sud deixen de rebre aquesta quantitat que s'ha acumulat. Tots els ports, quan es van fer, també és veritat que van de dipositar una sèrie de diners per tal d'evitar aquests i de fer intervencions que minimitzessin aquests impactes. El que passa és que això, doncs, en alguns casos no s'ha fet, en altres doncs, tenim la situació que tenim.
Vicenç Gràcia, professor del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC, moltíssimes gràcies també per atendre'ns avui al 9C.
A vosaltres.
Que vagi bé. Bona nit.